Ràdio Estel.
El meu germà. Si l'altre es convertís realment en el meu germà, el podria trobar de veritat. Podríem parlar simplement, fins i tot sense estar d'acord amb tot. La trobada em faria créixer i estic segur que ell també creixeria. Si l'altre es convertís en el meu germà, les nostres mirades podrien creuar-se i un somriure veritable il·luminaria els nostres rostres. Si l'altre es convertís realment en el meu germà, quin món tan apassionat podríem construir? Bona nit, amics. Aquest és el programa Buscant la Llum, programa d'actualitat religiosa i cultural que vol fer arribar a les llars de Catalunya i Andorra l'actualitat d'aquests dos àmbits del nostre entorn, des de la vessant de la fe. Buscant la Llum s'emet des de l'emissora municipal de Matadepera, conjuntament amb Ràdio Estel i Ràdio Principat. Sigueu tots molt benvinguts a casa vostra i us expliquem el sumari d'avui. Avui, en el primer espai, en el tema de debat, tocarem un tema que és molt recent, prohibit per odiar. Realment és un tema que els nostres convidats hauran de posar-hi molt de fil a l'agulla, i mai més ben dit. Després farem una selecció de notícies molt interessants. L'agenda. Esperem que les nostres propostes d'avui us agradin i us siguin del vostre agrat, amb tots els aspectes, perquè ens els porta en Jordi Aparicio. A l'entrevista, doncs, tenim avui un convidat d'excepció, molt diferent dels altres. Aquest vespre ens visita Buscant la Llum la Maria Pilar Adín, germana de l'Institut de la Sagrada Família d'Urgell. No us perdeu, doncs, aquest programa d'avui i molt menys l'entrevista. I avui ens acompanyen els nostres col·laboradors. En primer lloc, saludem a la Mercè Busquets, que és mare de família de 4 fills, membre del grup d'espiritualitat matrimonial de la Catedral de Terrassa, economista i assessor fiscal. Bona nit, Mercè.
Bona nit.
Benvinguda.
Gràcies.
Saludem també en Francesc Flotats, és membre del Consell Parroquial i d'Economia de Matadepera, membre de Càritas del Consell Arxiprestal de Terrassa i també del Sèncode. Bona nit, Francesc.
Molt bona nit.
Benvingut siguis. I també saludem en Jordi Aparicio. En Jordi Aparicio és industrial, membre de GP Adenc,
Justícia i Pau.
Justícia i Pau, exacte.
Gràcies.
És que m'ho ha abreviat així.
No passa res. És que
Justícia i Pau.
Ho dono per molt conegut ja.
I coordinador també de les joves Tereses de Calcuta de Sabadell. Benvingut, Jordi. I moltes gràcies per estar
Perdona,
aquí
Santi,
nosaltres.
Coordinador dels joves, del grup de joves, que sembla que sigui de les joves preaspirants.
No són les joves, són els joves tots en general.
Correcte.
Molt bé, gràcies per la correcció, Jordi.
Cap problema, només saltaria.
Molt bé, doncs sigueu tots molt benvinguts i comencem de seguida amb aquest tema del debat. Però abans ens hem deixat d'una persona importantíssima, com no, en Ricard Rosson, que és el nostre tècnic de so i ens acompanya. Sense ell no seria possible fer el programa, com ho sabeu molt bé. I aquest que us parla amb com una cotorra sóc en Santi Rovira, com sempre el vostre amic i a la vostra disposició. I comencem, doncs, amb aquest tema d'avui, aquest tema que hem triat i que realment, doncs, bueno, voldríem veure com en traiem la llum de tot això. Parodiar. Què vol dir parodiar? Potser primer hauríem de fer una petita explicació. És una imitació burlesca, així de fàcil, senzill i planer. Els nostres polítics de vegades fan pantomima, fan teatre, fan comèdia, es respecten les opinions, comentaris i formes de fer, hi ha noblesa amb les actituds dels polítics? Bé, tot és una sèrie de preguntes que ens fem moltes vegades, no? O potser de vegades no les fem. Esteu vosaltres d'acord amb que s'hagi de retirar aquestes paròdies del Twitter, com ha passat últimament? Què us sembla? Ho considereu una cosa, diguéssim, correcta? No és correcta? Hem de respectar-ho o no? Qui inicia el... Jordi, va, que en tens moltes ganes. Vinga, som-hi.
Gràcies. No sé per què no em veieu la cara des de casa, però sí, efectivament. Bueno, jo penso que... jo sóc una persona amant de l'humor. En aquest sentit, crec que, a més, l'humor ens serveix de vàlvula d'escapament, molt necessari en la societat actual. I és una de les poques maneres d'expressió i de crítica que ens queda als que no estem a la política, entre cometes, o als que no estem en situacions de poder, no? Que de vegades, doncs sents una mica que està allunyat. Jo crec que és una gran eina, ben gestionada, com tot, perquè és una eina amb molt de poder i tot poder doncs, té una gran responsabilitat, no? Però crec que si els hi fa por de vegades aquestes crítiques i fan aquesta pressió, doncs un quan fa les coses ben fetes, quan Déu està al seu costat, no té per què tenir por d'aquestes coses, crec jo. A partir d'aquí, doncs, allà cada qual pot tenir les seves conclusions, no? Però jo crec que ha estat un gran error treure això i fa més mal el fet de... Ells mateixos es fan més mal demostrant que no accepten la crítica, no? Perquè és una forma de crítica. No ens oblidem que els bufons... a l'època mitja i abans, doncs la gran feina que feien era dir les grans veritats que els altres no eren capaços de dir.
Val. Ja hem fet una primera entrada amb aquesta explicació que ens ha fet en Jordi i ara doncs, li preguntaria el mateix a la Mercè.
Doncs, aviam, jo estic d'acord amb el Jordi amb que riure és bo.
Riure
és bo. És bo inclús riure, doncs, riure-se'n d'un mateix, no? I és veritat que, bueno, pues que és una manera d'expressar determinades situacions o determinades, determinades actituds o pensaments. El que passa que jo crec que una cosa és parodiar o riure d'una situació, d'un fet, d'una actuació concreta, i l'altra, que és on una miqueta s'ha de distingir, i ho extendria ja no només als polítics, sinó en general, a riure's de la persona, dels seus defectes, de les seves limitacions. Llavors, aquí jo crec que hi hauria una miqueta la distinció. És a dir, fins a quin punt jo estic donant-li una comicitat a una situació que ha passat o a un fet que, a més, és cert i contrastat, que això també és molt important, perquè de vegades es pressuposen coses i, per tant, doncs, se'n treu una miqueta de punta, fins, i és a on hauríem d'anar, jo penso, amb cura, i hauríem de ser prudents, a on ja entrem amb la persona i entrem, diguéssim, amb les seves debilitats o amb els seus defectes o amb les seves limitacions, que de vegades això també passa. I aquí és a on jo ja no estaria tan d'acord.
Molt bé. Fet aquests apunts de la Mercè, ara a veure el Paco que ens explica, Francesc. Paco.
A veure, estem parlant de la paròdia.
La paròdia, sí.
Parodiar és recrear un personatge utilitzant l'ironia per capgirar l'opinió sobre aquesta persona.
Molt bé.
Doncs tot el que sigui capgirar ens enganya i ens fa veure d'aquesta persona el que no és. Llavors, és perillosa la paròdia. És perillosa perquè ens fa canviar la manera de veure o de pensar d'una persona.
L'aspecte que nosaltres considerem aquesta persona, no?
I una paròdia es pot fer en fi de bé o en fi de burlesc, que generalment és com és, no? Llavors, per això crec que no s'hauria de parodiar.
No s'hauria de parodiar.
No.
Hi ha una cosa que la Mercè ha definit molt bé. Les limitacions. Les persones que es parodien normalment són persones conegudes públicament. Polítics, esportistes, persones doncs, que se'n parla molt habitualment, no? Però aquestes persones, evidentment, tenen uns limitacions, tenen uns defectes, I per un costat hi ha la part del que ha explicat en Jordi, la part, diguéssim, alegre, o la part, diguéssim, de sentit de l'humor, diguem-ho així, que pot ser, doncs, desenfadada, possiblement, i l'altra, la que ha comentat la Mercè, que pot ser, doncs, que, o el Paco, que pot ser, doncs, una mica la, aquest aspecte, diguéssim, agri, agredolç, de la persona de deixar-la una miqueta per terra, diguem-ho així. Quin dret creieu vosaltres que és més important? El de la llibertat d'expressió o el de l'honor? A veure, Jordi.
Llibertat d'expressió.
Llibertat d'expressió. Per quin motiu?
L'honor és... depèn de cadascú i és totalment demostrable. I difícilment crec jo que una persona amb un mínim de seny pot discernir la diferència entre honor i deshonor quan és real, quan és verídic. Pensem que si un fa les coses ben fetes, poc cosa poden perviure, entre cometes. I si li parodien, poc sentit tindrà, perquè llavors no tindrà gràcia. M'explico? Des del punt de vista polític, estem parlant. Clar, està clar que, bueno, el dret de llibertat d'expressió per mi és bàsic. És bàsic. Home, i a mi una deshonra, a veure, s'ha d'entendre en quin context, com serà aquesta deshonra, m'explico. A mi que em diguin, tu ets tonto, dic, bueno, si tu creus que jo soc tonto, amb què et bases?
És una opinió.
És una opinió, clar, bueno, va, perfecte. No és un deshonor, és lliure, bueno, jo opino el que jo penso sobre tu, perfecte. Quan em diguis en què et bases per dir això, d'acord, però si no demostra, doncs no sé, jo.
Però potser aquesta llibertat d'expressió que tu comentes... Mm-hmm. Es fa servir moltes vegades per dir la part negativa i no dir, obviar la part positiva.
Cert, però és una eina. És una manera d'esperonar els polítics a que facin les coses millors. Abans s'ha comentat, diu, ostres, pot fer molt mal. Sí, però és que la retòrica també fa molt mal.
Evidentment.
I els polítics en tenen molta. I parlen, i parlen, i parlen, i no diuen res. I dius, ostres, què és pitjor? L'eina que tenim, entre cometes, els que estem a baix per poder fer pressió, perquè també és una manera de pressió, o la seva retòrica. Quina és més poderosa? Pues jo crec que afecta més gent la seva retòrica que no pas el nostre humor. Que de vegades és una vàlvula d'escapament. Els jueus, el Ben Gurion mateix ho va dir, creu que l'humor que tenen, aquest sentit de l'humor tan brutal, en part és per tot el que han patit, que els ha fet enfocar la vida des d'un punt de vista que no els ha tocat més que...
Més desenfadat.
I tant. I, bueno, és una vàlvula d'escapament. I té sentit perquè quan hi ha una pressió surt... la pressió ha de sortir per algun lloc.
Clar, evident.
És més, gràcies en tenim moltes vegades de la mort, eh?
I tant.
Perquè ens permet, doncs, bueno, treure pressió a situacions i coses que, si no, doncs acabarien pitjor. O sigui, hi ha gent que utilitza les paraules, hi ha gent que utilitza el riure, hi ha gent que utilitza les pistoles. Per la pata. O els punys, més bé dit. No? Doncs, en aquest sentit, jo crec que és una gran eina, eh?
A veure, la Mercè, què n'opina? Què és més important, Mercè, la llibertat d'expressió o el de l'honor, per tu?
Jo no estic massa d'acord amb la pregunta. És a dir, jo crec que, per sobre de tot, partim d'una llibertat d'expressió. És a dir, la llibertat d'expressió és bàsica en tota societat, en general. Tant a la... Doncs no ho sé, a l'escola, com a la societat, com amb el món del periodisme, com amb els polítics. És important tenir llibertat d'expressió, poder parlar. Ara bé, dit això, i si ja ens traslladem al món de la comunicació en general, el polític comunica, els mitjans de comunicació comuniquen, és a dir, amb qualsevol mitjà que hi pugui haver comunicació, hi ha d'haver una ètica. Hi ha d'haver un comportament, i en el qual, en aquest comportament, en aquesta ètica, pues hem de respectar una sèrie de coses, no? Per exemple, distingir sempre, i ho heu dit abans, entre el fet i l'opinió. Això és bàsic, eh? En el moment en què jo això no ho respecto, doncs aquesta llibertat d'expressió ja es pot posar en perill. Difondre informació sempre fonamentada, és a dir, potser estic parodiant, però abans no m'he pres la molèstia de veure si el que estic dient està ben fonamentat. Rectificar, i això és molt important, perquè quan abans dèiem, bueno, l'honor es pot posar en entredit, però si al final és mentida, no m'ha de preocupar. Bueno, aviam, a vegades posar-lo mentre dit és irreparable, o pot arribar a ser irreparable, i amb això s'ha d'anar molt en compte, i fixeu-vos que es rectifica molt poc. Es donen les notícies, de vegades no es contrasten, però el que jo no veig mai, i a més això ho he viscut molt per temes de feina, que es rectifiqui. I això moltes vegades el mal és totalment irreparable, no? Servir-se de mètodes dignes per aconseguir-ho, sí. I això diríem que cada vegada pues, vas veient que aquest nivell va baixant. Respectar el dret de les persones a la pròpia intimitat, això també és molt important, i sobretot respectar molt escrupulosament el principi de presumpció d'innocència. Clar, tots aquests punts, que són molt, molt importants, en el moment en què no es tenen en compte, clar que és important la llibertat d'expressió, però també queda en entredit aquesta llibertat d'expressió. No tot val, vull dir, amb això. No tot pot valdre. Per què? Perquè potser mal usada pot atemptar contra l'honor, i en aquell moment, home, sí que és important, és a dir, sí que en aquell moment no ha d'estar per sobre aquesta llibertat d'expressió.
D'acord. Sí. Molt bé. Hi ha una cosa que, a veure, us explicaré una cosa que vaig escoltar l'altre dia, vaig escoltar una entrevista que vam fer a la candidata Carme Chacón per la ràdio, que vam fer una entrevista, i vaig quedar una mica sorprès de que els polítics sembla ser que no aprenen la lliçó. Em va donar aquesta sensació. El nostre país, com altres d'Europa, estan passant una situació molt, molt delicada i molt complicada. Els polítics saben perfectament que se'ls està dient que no fan bé, que se'ls està dient de tot. Però veig que ells, a l'hora de fer campanya, continuen amb la mateixa tendència. És a dir, el dir que ells saben millor que tothom el que s'ha de fer. A mi el que em va quedar gravat és que sembla ser que saben molt bé aquesta senyora doncs, com funciona el tema econòmic, com s'ha de fer, com s'ha de solucionar, cosa que ells han demostrat que no ha sigut així ni aquesta legislatura ni les anteriors que han estat ells al poder. De fet em va donar la sensació de que, bueno, que anava una mica a mossegar i a acaparar tot el que podia. Jo penso que s'ha de respectar això. Estem parlant de llibertat d'expressió, d'acord? Aquesta senyora va manifestar la llibertat d'expressió, però és que la persona que va intervenir després amb ella va ser la Pilar Rahola, i la Pilar Rahola ja la coneixem. La Pilar Rahola és una persona doncs, molt especial, molt brillant, i que doncs, quan li va enfocar de ple les coses que hi havia, ella alguna les va eludir. Ja no va respondre la pregunta que li feien. Bé, com hem de solucionar això? És que ja comencem amb aquestes coses bàsiques. Jo no les critico, però és que no aprenem mai, els humans, no aprenem mai dels errors, el que deies tu, Mercè. Tant costa rectificar, tant costa canviar una mica la forma d'actuar i tal. No sé què us sembla a vosaltres respecte a tot això, no?, que estem exposant, però és que em dona una sensació molt, molt rara, no?
Bé, parlant dels polítics, si ens hi fixem, una de les primeres coses que ens ensenyen és a saber guanyar i a saber perdre. I hi ha una paraula comú, que és el saber. Hi ha un gran problema del coneixement. Ens ensenyava Plató 400 anys abans de Jesucrist que els governants han de ser les persones més ben formades i a triar el més ben format de tots per governar. Aquesta és la clau de l'èxit dels nostres polítics. Cal que sapiguem escollir les persones més ben preparades perquè ens governin. I d'això és del que hem tingut molta mancança, de preparació. I això ha portat a una sèrie de paròdies, de burles, de no saber què contestar. Caldria insistir en la formació dels nostres governants. Vull dir, quan nosaltres anem a buscar una feina, ens llegeixen el currículum, si posem que parlem anglès, ens fan parlar en anglès, i ens costa aconseguir aquella feina. Escolta, ser president del govern potser no costa gaire.
Exacte.
Jo no sé, aquests polítics que haurem de votar el diumenge, quin és el seu currículum, quina preparació tenen, si són els més ben formats dels formats. I tot això ens porta aquestes crítiques tan ferotges, aquest desencant, aquest malestar general que tenim.
Jo...
Digues, Jordi.
Si em permets. L'altre dia vam haver-hi el debat famós. Hi havia un dels dos candidats que tenia consultat els papers, però no sabia la meitat de les coses. Això em demostra que no n'és gaire conscient de lo que s'ha de fer, que té tècnics que li estan preparant. Si més no està tan implicat com hauria d'estar i si realment li preocupa el país. A Estats Units, un candidat es va quedar en blanc perquè no sabia què dir, perquè se'l va oblidar el tercer nom.
Això em sembla que tots ens en vam donar compte d'això.
Abans hem parlat d'ètica i política. L'ètica i la política a mi m'ha demostrat a dia d'avui que no són coses que solen anar juntes. Tot i que en aquest poble m'ha sorprès que l'alcaldessa no té dos sous, només en té un. Això, xapó. Però cada cop que vas, quan més amunt vas, pitjor. A nivell de Sabadell, jo que estic ficat en temes socials, no vull dir res, però molt decepcionat. Barberà del Vallès, va haver-hi un tema de transports horrorós, una gestió horrorosa. Hi havia un tècnic i un polític. El polític, amb tots els respectes, no acaba de portar la cosa com tindria que portar-la. I ho ha posat de manifest unes accions bastant equivocades amb el que és mobilitat de transports urbans. Clar, veus aquestes coses. Veus que per molt que els hi digui gent que està al seu entorn, que s'estan preparant per això, que estan preocupant-se per la mobilitat i no foten cas aquestes coses, perquè jo estic cansat d'intentar parlar amb el meu ajuntament i d'intentar fer... I dir, però escolta, una mica de seny, sisplau. I no hi ha manera. No hi ha manera.
Potser és que no en tenim més. Ja no n'hi ha on ragi.
I després tens la cançó aquella de Ai, Manuel, que grisos als carrers, que és una cançó que es va fer a Sabadell, que va sortir així del clamor popular, que dius, ostres, doncs mira, la cançó ho clava, tu, saps? I a menys et diu, bueno, mira, si ja ha dit la cançó, i ja em quedo tranquil, i així puc anar a dormir les nits, perquè si no em frustro. Per això m'agrada l'humor,
De fet, malauradament estem parlant de parodiar, no? Quan fem la mofeta, a Espanya som molt aficionats a fer la brometa i la mofeta i la imitació i totes aquestes coses, no? Potser ens hauríem de dedicar més a fer les coses ben fetes, tal com el Paco ha comentat, no? I que els polítics potser estiguessin més ben preparats, que això també n'hem parlat amb alguna vegada. Però realment, vosaltres creieu, ens queden un parell de minuts, té sentit la censura en els mitjans de comunicació i les xarxes socials en el segle XXI que estem fent? Té sentit aquesta censura, aquesta crítica? Què us sembla? Pot ajudar a positivar alguna cosa?
Home, aviam...
Mercè.
Entenent per censura, per exemple, com a revisió de continguts o com a, doncs... la no publicació d'algun text, per exemple, o entenent-ho d'aquesta manera.
Sí, sí.
Aviam, jo diria...
O omitint inclús alguna cosa que no diuen, és que no ho diuen tot. Jo tinc la sensació que no es diu tot. Hi ha alguna cosa que es silencia, no?
Per això dic que amb quin sentit entesa la censura, no? Perquè és un sentit molt ampli, diguéssim,
molt,
no?
Molt, sí,
és a dir, esclar, si ho diem en el sentit de que ells no ens expliquen tot el que ens haurien d'explicar... Evidentment que no té sentit, no? És a dir, llavors nosaltres tampoc acabem sapiguent què és el que tenim que votar. Entès en aquest sentit, doncs no tindria que ser, no? Ara, entès, per això preguntava una mica cap a on anava la pregunta.
Sí.
Entès com en un moment donat, doncs, revisió de continguts o no tot val, torno una miqueta al que deia al principi, no?
Sí.
I jo sí tinc la sensació que actualment molts dels mitjans de comunicació, i el tema seria molt ampli, ja no només la premsa escrita, però, per exemple, doncs, tot el tema de televisió, etc., sí és convenient una revisió de continguts, sí és convenient lluitar per una televisió de qualitat, i hi ha molts públics, entre ells l'infantil, no? I, per tant, tot això sí penso s'ha de tenir en compte.
Digue, Jordi, que aquí acabem.
Estic d'acord, amb les notícies ha d'haver-hi un criteri, però l'humor és humor.
Sí, ho
hem de tenir clar. Hi ha un diari vallesà que cada nit és controlat. I això...
Això vol dir que hi ha una censura.
No vull dir qui, ni vull dir què, perquè potser no tinc proves físiques, però conec gent que treballa en aquest diari i, bueno, gent que són de fiar. Llavors, bueno, això també és fort.
Molt bé. Doncs agraïm els punts de vista i la llum que han pogut aportar doncs, en Jordi Aparicio, també en Paco Flotats i la Mercè Busquets. Moltes gràcies a tots tres i ara, doncs, tot seguit, passarem a les notícies.
Des de Matadepera Ràdio, Buscant la Llum, a Ràdio Estel.
Campanya de recollida de joguines a la parròquia de la Puríssima de Sabadell. El Nadal s'apropa cada vegada més i a poc menys d'un parell de mesos, per arribar al 25 de desembre, la parròquia de la Puríssima de Sabadell, en col·laboració amb Creu Roja Sabadell Vallès Sud, ja ha començat la seva campanya de recollida de joguines. Aquest any, a més, la campanya pren una importància molt especial, ja que les famílies, que habitualment ja passen per problemes econòmics, aquest any s'hi sumaran moltes altres que durant els últims mesos han patit de forma directa una crisi econòmica que s'ha traduït en manca de treball i tancament d'empreses. En aquest sentit, s'ha fet una crida a empreses i ciutadans recordant tant el valor pedagògic com el desenvolupament del nen que té la joguina. I més, tenint en compte que aquest any s'espera un increment important del nombre d'usuaris que s'haurà d'afrontar. Les joguines han de complir tres característiques per ser acceptades. Fomentar valors que s'allunyin del bel·licisme i del sexisme i que també siguin joguines noves. Eucaristia a la Catedral de Lleida pel bicentenari del Pare Palau. Avui celebrem i donem gràcies per la vida i obra d'un sant de casa nostra, el pare Francesc Palau Iquer. Aquesta afirmació la va fer el bisbe de Lleida a l'inici de l'Eucaristia d'Acció de Gràcia celebrada la tarda del diumenge 16 d'octubre a la Catedral de Lleida, en commemoració del bicentenari del naixement del beat Francesc Palau Iquer. El religiós va néixer a Aitona el 29 de desembre de 1811. Aquest poble del Baix Segre és bressol també de Santa Teresa Jornet, fundadora de les Germanetes dels Ancians Desemparats i neboda alhora del pare Palau. Càritas engega a Girona la Setmana de Solidaritat a les Escoles per la recollida d'aliments i productes bàsics. Cada escola escull la setmana que creu adient, preferentment la d'abans o després del pont de la Constitució, per recollir aliments i productes bàsics per a les persones i famílies més necessitades de Girona, que seran recollits i gestionats per Càritas de Girona. Recordem que la cosa va per aquí. El dilluns es recull llet, el dimarts oli, el dimecres conserves de sardina o similars. Dijous productes d'higiene personal, sabó, xampú, pasta de dents, etc. I divendres productes de neteja de la casa, sabó de rentaplats, detergents per roba i llar. Us podeu adreçar doncs, amb una compte corrent que hi ha aquí, que ens han passat. Si preneu nota, és a la caixa 2100-8101. El dígit control és el 99 i la compte 22003-37011. I ara en Jordi Paricio ens porta uns punts d'agenda força interessants. Jordi,
sí, senyor, tenim, avui tenim tres coses, espiritual, intel·lectual i d'oci.
Vinga, doncs, endavant.
Mira, per començar, espiritualment, el Bisbat de Terrassa organitza la segona escola de pregària del curs i serà aquest dijous, dia 17 de novembre, a 8:45 a la Catedral de Terrassa.
Jordi, moltes gràcies. També donem les gràcies a les persones que ens han acompanyat en aquesta part primera del programa, en Paco Flotats, a la Mercè Busquets i en Jordi Aparicio. I les esperem un altre dia doncs, per un tema potser que no sigui tan polític, oi? Que no hàgim d'anar rebuscant tant, oi que sí? Molt bé, gràcies a vosaltres.
Des de Matadepera Ràdio, buscant la llum a Ràdio Estel.
Ara farem una pausa musical en què escoltarem un himne molt bonic, de la beatificació de la mare Anna Maria Gené. Doncs bé, després d'aquesta pausa musical, ara entrevistarem a una persona molt entranyable, a una persona que realment últimament ha aparegut pels mitjans de comunicació, però per una qüestió molt, molt important. Us presento avui a la Maria Pilar Adín, germana de la Sagrada Família d'Urgell. I em diràs, Santi, però qui és la Maria Pilar Adín? Ha vingut moltes vegades al programa. Sí, doncs és una col·laboradora, evidentment que sí. Però, mireu, avui ve com a convidada. L'entrevistem i aquí la tenim. La Maria Pilar té 44 anys, pertany a l'Institut de Germanes de la Sagrada Família d'Urgell des de fa 22 anys. Per tant, no té cap mena de problema per dir la seva edat. És llicenciada en Ciències de la Comunicació i en Estudis Eclesiàstics. Viu aquí, a Matadepera, a la Casa de Formació. És col·laboradora habitual del nostre programa Buscant la Llum i des de l'any 1998 s'encarrega de la causa de beatificació de la fundadora de la seva congregació, la mare Anna Maria Gené Angladill, beatificada fa poc més d'un mes a la Seu d'Urgell, el passat 8 d'octubre. El passat diumenge, el dia 13 de novembre, en concret, es va celebrar la missa d'acció de gràcies de la diòcesi de Terrassa per aquesta beatificació. I avui, què passa? Doncs que la Maria Pilar vol estar aquí amb nosaltres per explicar-nos coses. A més, és una persona doncs, superoberta, li agrada enraonar molt, però també ens agrada que ens expliqui, evidentment, coses d'aquesta celebració i d'altres llocs. Està asseguda aquí, a la meva dreta. Molt bona nit, Maria
Hola,
Pilar,
bona
i benvinguda.
Nit a tots. Una mica estranya, perquè això d'estar a l'altra banda...
Okay, bueno.
Doncs...
Però estàs entre amics, estàs entre coneguts...
Sí, això és veritat.
Som una família, encara que doncs, no anem a sopar una casa als altres, però som una família, i realment doncs, ens sentim així, doncs, agermanats. I mai més ben dit, perquè la Maria Pilar doncs, és germana, però és que jo em sento germà d'ella i germà de totes les persones que estan al programa i tots vosaltres que esteu a casa. A veure, Maria Pilar, que estàs, suposo que estàs més relaxada ja, no?, després de tot el batibull que has portat amb la beatificació.
Doncs una miqueta més, no només jo, Per sort, doncs, han estat moltes les persones que han col·laborat en la preparació més immediata i també doncs, hi ha una miqueta de més enrere i estem tots i totes doncs una mica més, sí, una mica més relaxades en aquest sentit, no? També contentes amb la satisfacció doncs de que pensem que la festa va anar força bé I llavors, doncs, això també, la veritat és que et compensa, no?
I tant, i tant. És una recompensa perquè, a més, jo per lo que vaig poder viure, va ser una feina extraordinàriament, o sigui, apretada, perquè a més, a part dels nervis que hi han perquè les coses surtin bé, doncs hi ha la feina de coordinar-les, de preparar-les, que sempre hi ha coses que s'han de fer a última hora, i que realment doncs, ens costa de vegades dir, bueno, aviam, com sortirà? Com sortirà? No? Queda aquest interrogant sempre a sobre, a veure tot allò que hem fet amb aquell esforç i amb aquella il·lusió, a veure si sortirà bé o no. Però realment, jo suposo que deveu estar molt, molt, molt contentes, no?
Sí, estem molt contentes, sobretot doncs, per la beatificació en si, no? I a més va anar força bé, doncs millor, no? Però sobretot doncs, perquè la mare Ana Maria Gené Anglarill, que abans comentàvem, doncs no sé si era massa coneguda, ara m'atreveixo a dir que és una miqueta més coneguda, no? Penso que amb motiu de la beatificació doncs, s'ha donat a conèixer força la seva figura. És una figura, doncs, jo diria, important. Ella no es donaria cap importància, això certament és així, però sí que ens remet a una història de l'Església propera, perquè és el segle XIX, i no ens hauria de quedar pas tan lluny, no? I em refereixo a una història doncs, molt concreta de casa nostra, una història feta de molts sants i santes catalans, que van donar lloc doncs, al que s'anomena tècnicament els nous instituts, que són instituts de vida activa, dedicats fonamentalment a l'apostolat, molts d'ells a l'apostolat de l'educació o a l'apostolat de l'assistència doncs, als malalts, per exemple, com és el nostre cas, i que ens fa pensar molt doncs, en que el segle XIX va donar molts sants i ens fa revisar no?, com és la nostra vida cristiana avui. Què ens està passant? Perquè a vegades doncs, ens queixem molt, per exemple, de la descristianització, no? A casa nostra especialment. I bé, jo penso moltes vegades doncs, que ens falten aquests revulsius no? i que tant de bo doncs, doncs ens serveixin no? com exemples de vida cristiana a seguir no? i que ens facin preguntar-nos no? com vivim la nostra vida cristiana avui.
Si més no, la mare Ana Maria Gené va passar per unes dificultats de la seva època, complexes, delicades, i moltes vegades doncs, les persones que ja coneixem una miqueta més doncs, aquesta beata, ho comparem amb el que estem passant actualment, no? O sigui, les comparacions són odioses, però és que, a veure, posem-nos a la pell del segle XIX amb la situació que va viure ella, no és això? Bueno, doncs, com la va passar, com es va entregar, i va passar perfectament bé. Vull dir que ara vivim, estem passant uns moments molt, molt complicats, molt difícils, de moltes mancances i també doncs, de moltes dificultats. Però pot ser un bon exemple, la mare Gené.
Jo crec que sí. Precisament això era el que comentava el bisbe de Terrassa a la missa d'acció de gràcies que vam tenir el diumenge.
Sí.
Doncs comentava aquest aspecte.
Com va anar
no?
precisament d'això?
Doncs força bé. Sí? Penso que va ser una missa doncs, solemne.
A la catedral de Terrassa, al Sant Esperit.
Exactament. Va coincidir amb la missa de joves també. I bé, doncs que també li va donar doncs, aquest to doncs, juvenil, no? que penso que també és important, i va ser molt solemne. Hi havia el senyor bisbe titular de la diòcesi, també hi havia el bisbe auxiliar,
Salvador
Cristau. Hi havia el rector de la catedral, també hi havia el mossèn Emili Marlés, el formador del seminari, també hi havia mossèn Xavier Òptegui, no m'agradaria deixar-ne ningú, no? No, és que amb tots ells, amb alguns més especialment...
I el nostre ben volgut diaca,
Exacte.
Sempre ens oblidem dels pobres diaques, no?
No, a més que ho vam agrair moltíssim, mossèn Miquel Miràs, diaca permanent, de Rubí, doncs, que també es van voler fer presents, no? I hi havia unes quantes germanes nostres i persones doncs, que d'una manera o altra estan vinculats no? a l'obra, al carisma, a l'espiritualitat d'Ana Maria Gené Anglarill. I va ser doncs, una missa molt bonica. I en el sermó, doncs, el senyor bisbe deia precisament això, no? A vegades ens queixem dels temps que ens toca viure. I la mare Gené, com tu deies, doncs, va tenir també una història molt complicada, en un altre sentit, potser diferent del nostre. Però penso que que tenia molt clar sobre la roca, no? Sobre la que estava fonamentada la seva vida, o dit d'una altra manera, potser amb unes paraules que a mi m'agrada més, no?
Una fe molt forta, no?
Exacte. Quin era el seu ideal suprem, no? Doncs era Jesucrist, no? Aquest amor, és que no sé quines paraules dir, no? Aquest amor, doncs, pel qual doncs era capaç de fer qualsevol cosa, no? En aquest sentit, també m'agradaria destacar, per exemple, van viure intensament el dia 8, però el dia 9 vam anar a Cervera, i el dia 10 el bisbe de la Seu d'Urgell, doncs a Talarn, que és un poblet molt petit, és el lloc on va morir, doncs comentant l'Evangeli aquell de les... que fa pocs dies l'hem llegit, el de les 10 verges, el de les 5, sí, que sí. Són previsores, i tenen l'oli preparat, i els de les 5 que no. I ell deia, i crec que és una comparació molt bonica, no?, que ens ajudaria a entendre això, no? La làmpara, què és la llàntia? Doncs és la nostra interioritat, no? I l'oli, doncs, és aquest amor, aquest amor que fonamenta la nostra vida.
Els símbols bàsics, no?
Que l'hauria de fonamentar, no?, en Crist. I ho feia, bueno, deia amb unes paraules molt maques, no? I penso que això, doncs, és el que va viure Anna Maria Jané. I que això és el que la va fer, doncs, donar resposta a les necessitats del moment, a les dificultats que s'anava trobant al llarg de la vida. I potser nosaltres estem una mica, som una mica com, a vegades, com les verges imprudents, com les noies, una mica imprudents, no? Una mica, potser, deixem de banda, no?, a Jesucrist, i penso que això, doncs, és el que ens fa defallir, ens fa desanimar-nos, no?, i ens fa, doncs...
Apagar la llum
exactament.
I fer desaparèixer l'oli.
Això.
Molt bé. Una pregunta, Maria Pilar. S'estan celebrant altres misses d'acció de gràcies en altres llocs?
Sí, naturalment, doncs, aquest temps. Avui, precisament, llegia a propòsit de Joan Pau II, que també anaven per la missa d'aniversari de la beatificació. I, doncs sí, es van celebrant durant tot l'any, diuen, durant tot un any, doncs es poden anar celebrant aquestes, especialment aquestes misses d'acció de gràcies. I és molt bonic també perquè s'estan celebrant aquí, s'estan celebrant a Amèrica, no?, als llocs on som, o a Guinea Equatorial.
Vosaltres esteu en molts països, Maria Pilar?
Sí, estem a 11 països, són poquetes, però així...
Molt ben aprofitades.
Bueno, una mica fem feina de formiga, que dic jo, I bueno, no, i llavors, sí, anar a tots aquests llocs, doncs, estan celebrant, doncs, a vegades amb alumnes, a les parròquies o a les diòcesis, doncs, aquestes misses. I el que a mi m'impacta molt, sobretot, és la gent de més lluny, no?, com ho celebra, com celebren, per exemple, l'arribada de les relíquies, aquesta veneració, aquest respecte. Igualment, a mi m'impressionen molt, no?, per exemple, les germanes o els laics vinguts, doncs, de països de més lluny, no? Perquè nosaltres tenim les coses molt a la vora, no? I potser no ho valorem tant, no? Però trepitjar els llocs, doncs, ella, on ella va estar, per exemple, a la Seu d'Urgell, doncs, a la capella on hi ha les seves restes, no?, la veneració, la quantitat de gent que amb la poqueta estona que hi havia, doncs, que es va acostar fins a la tomba, que no es podia entrar, perquè això, vull dir, és veritat, jo vaig acompanyar amb un senyor Ricardo Blázquez,
sí,
que venia com a representant, sí, de la Conferència Episcopal Espanyola, sí, i també perquè a Valladolid tenim una comunitat, i clar, l'home, doncs, volia entrar, i ens les vam veure i ens les vam desitjar, però doncs, finalment hi vam arribar, no?
Arribar.
La veritat és que són coses que t'impressionen molt, no? I que, ja dic, potser nosaltres no valorem tant perquè ho tenim aquí molt molt a la vora.
Una pregunta que et volia fer, parlant de les relíquies, es faran algunes medalles amb alguna relíquia de la Mare Jané?
De fet, fins ara ja n'hi havia, Sí.
Ja n'hi havia.
O sigui, sí, ja n'hi havia.
O sigui, és fàcil poder-les obtenir.
Bé, fàcil...
No, fàcil no.
Jo crec que amb això s'ha de ser molt prudent, Com...
Sí?
Sí. Perquè, de fet, és curiós que t'arriben com missatges de gent de, no sé, de molts llocs que demanen relíquies, però jo crec que s'ha de ser molt prudent, jo crec que s'ha de conèixer la gent... i perquè, bé, vull dir, perquè això no és un joc ni és un...
No, evidentment, són coses serioses, no?
No, són coses serioses, sí, o sigui que, exactament.
Bueno, però vull dir que si les persones, diguéssim, que més o menys som seguidors de Jesús,
sí.
Podem obtenir alguna relíquia d'aquestes, alguna medalla amb la relíquia de la Santa.
Sí,
bueno,
sí.
La Santa encara no ho és, però ho serà,
sí,
perquè va en camí, va en camí.
Això, a veure.
El camí s'ha d'iniciar perquè s'arribi, no?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Escolta'm, i de la beatificació, ara que ha passat poc més d'aquest mes, quin regust de boca et queda? És a dir, com us heu quedat les germanes després d'això? O sigui, abans hi ha hagut un abans, una preparació, després l'acte de la beatificació d'aquests dies que ha durat, i després, com us heu quedat vosaltres? Quins comentaris hi ha hagut entre vosaltres? Us ha canviat algú la vida?
Ja comentàvem, doncs, aquesta joia, no? Però jo penso que encara hem de viure, doncs, més els fruits, no?, espirituals del que representa per nosaltres. Hi ha un aspecte molt bonic que a mi m'agradaria destacar. Uh-huh. A la carta apostòlica que signa el papa Benet XVI, que és un escrit que és per tots els beats igual, menys tres ratlles que més o menys cauen al mig de la carta, que el cardenal Àngel Amato la va llegir en llatí, però que la teníem en el llibre, la podíem seguir en català o en castellà, doncs allà al mig defineixen com és aquesta persona, no? Com és aquesta beata, no? I és preciós, perquè a més són d'aquestes coses que penses, Déu meu, com pot ser que ho hagin encertat tant, eh? I crec que és molt bonic i té a veure amb la pregunta que em feies, eh? Diu que la Mare Janer és la dona humil, forta, rica en misericòrdia, que sense cap discriminació ni distinció va servir igualment, conjuntament, diu, doncs, als pobres i als malalts, no? I penso que això, doncs, allò, una definició realment del que és la Mare Janer, no? I del que nosaltres hauríem de ser, com a seguidores de Jesucrist. I per això jo crec que hem d'aprofundir encara més, doncs, en el que és el seu carisma, la seva espiritualitat, doncs, i que aquesta beatificació, doncs, ens hi ajuda, a créixer en comunió també, amb sentit de família. De fet, és una cosa bastant nostra, que la... sí, és un tret nostre, el sentit de família, la senzillesa, l'acollida, però penso que encara...
És que el nom ho diu, Sagrada Família.
Sí, també, és veritat.
No ho podeu obviar, això, no?
També és veritat, no? Però jo crec que amb això, doncs, hem de créixer més, no? I a més, que amb ella tenim un bon exemple, perquè moltes vegades li va tocar viure, doncs, l'expulsió, perquè les comunitats religioses no estaven permeses, la dispersió, i sempre va ser una dona que va saber unir, que va ser vincle, de comunitat en els moments més difícils. I penso que això també ens fa una molt bona falta a nosaltres.
És un exemple.
Exacte.
És un exemple, sí. I possiblement en aquests moments més que mai, no?
Uh-huh.
Perquè aquest és un dels valors que també s'han perdut bastant, no?
Sí, a vegades...
En la societat actual, no?
Sí, a vegades, sí, desfem o destruïm lligams, no? Sí. I penso, doncs, que ens toca reconstruir, que ens toca... fer ponts, amb els altres, amb els de més a prop i amb els de més lluny. I penso que en això, doncs, els cristians podem donar bon exemple, i més si tenim algú, doncs, que ens va al davant, no?, i que ens mostra el camí.
Tu mateixa has destacat aquests trets, grans trets de la seva espiritualitat, no? A Ràdio Hostel també se'n va fer ressò quan va haver una sèrie de programes dedicats a la Mare Janer, que es van emetre, si no recordo malament, els diumenges, es feien uns petits reculls.
Sí, era,
reculls,
sí, viu la beatificació un quart d'hora el diumenge al matí. Sí, s'havia de ser una mica matiner per ser diumenge, però
bueno,
vaja.
Però valia
no,
la pena,
molt bé,
la pena,
molt
no?
Bé, sí, va ser durant l'estiu, el juliol, agost i setembre. Sí.
També per Televisió Espanyola, en els Signes dels Temps, hi va haver, doncs, un resum també de la beatificació.
Sí, per TV3,
per TV3,
sí, exactament.
Recordo que, bueno, va ser un diumenge al matí, ja no tant d'hora, eh? Eren les 10 i pico, mm-hmm. Dos quarts d'11, quasi, no? Bé, o sigui que va haver una bona difusió d'aquest fet importantíssim. Qui era Jesucrist per aquesta dona del segle XIX que va viure amb aquesta història tan convulsa del seu temps? Qui era?
Doncs Jesucrist era per ella l'estimat, no? Però no un estimat així, diríem, en abstracte, perquè a vegades som una mica massa espiritualistes, eh? I ens podem quedar una miqueta als núvols i no aterrar, no? És, Jesucrist és l'estimat, descobert en el rostre del germà per ella, eh? Això és el tret, és un tret molt característic. De fet, l'Evangeli que vam llegir i que és l'Evangeli aprovat pel dia que celebrarem la festa, la seva festa litúrgica, que serà l'11 de gener, perquè és el dia que va morir, i això ho tenim aprovat, doncs és el mateix que vam llegir el dia de la beatificació i que escoltarem aquest diumenge que ve, és l'Evangeli de Crist Rei. És aquest Evangeli, vaig estar malalt, especialment aquestes paraules que dic, i em socorregueres. És l'Evangeli aquell que diu, veniu, veniu, ets el meu pare, eh?
Sí,
perquè
sí.
Tenia set i em vau donar a beure, tenia fam i em vau donar a menjar. Estava malalt i em vinguereu a visitar. Doncs és, exactament és això, és aquest el do, el regal que rep de Déu, no? Aquesta descoberta de Crist en el germà, i especialment el que té necessitat.
En un minut que ens queda per acabar el programa, Maria Pilar, perquè passa el temps volant, hem arribat a la meta ja? És a dir, què ens falta per arribar a la canonització? Jo ja voldria ser-hi, però esclar, en aquest país, com que les coses van lentes, doncs per això apreto. A veure si podem córrer una mica més.
Doncs ens falta que l'Església doncs reconegui un miracle atribuït doncs a la intercessió de la mare Anna Maria Gené.
Per tant, ens hi hem d'encomanar molt.
I tant, ens hi hem d'encomanar molt, sí.
I perquè es produeixi aquest fet, aquest miraculós, perquè l'Església ho pugui reconèixer i puguem canonitzar immediatament a la Maria Maria Gené.
Doncs això mateix.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Maria Pilar, per haver-nos destinat, per haver-nos dedicat aquest temps, que ha estat molt profitós per parlar doncs d'aquesta vostra santa, ja, perquè vosaltres la teniu com una persona santa i nosaltres també doncs ens ha colpit molt dintre al conèixer doncs la seva vida. Moltes gràcies i esperem que aquesta canonització arribi molt, molt, molt aviat.
Esperem. Gràcies a vosaltres.
Doncs res més, amics. Ens despedim de vosaltres, tots recordant que avui aquest programa l'hem dedicat a l'Eulàlia Gambús, que ens escolta des de casa seva, està convaleixent i aviat estarà entre nosaltres, es troba molt bé. Doncs res més. Gràcies per haver-nos acompanyat i fins al proper programa, si de vol, la setmana que ve. Adéu-siau. Bona nit. Us ha parlat Santi Rovira.
Ràdio Estel.